Trump amenaça que si algun vaixell iranià, diu, s'acosta al bloqueig que han promogut, serà eliminat immediatament utilitzant el mateix sistema d'eliminació que diu que empren contra els narcotraficants. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Començant la setmana amb una novetat editorial i continuem parlant d'art després d'un cap de setmana marcat per la Fira Art Colònia, que ha rebut la visita de 10.000 persones. Una hora us queda davant de cultura. Benvinguts.
Nits sense ales és el nom de la nova novel·la que acaba de publicar per a Joan Martorell en Pagès Editors. És una història que parla de la sòrdida realitat d'algunes joves menors en acollida i que tot d'una desenvoluparem amb l'autor. Després, una exposició de collage amb la dona com a eix central. Es pot visitar fins a finals de mes a la Galeria Sabàscula, a Manacor, amb dones que rompen i es tornen a construir de la mà de la seva autora, Maria Antònia Ferragut. I per acabar, tindrem novetats musicals d'artistes i de bandes locals.
Miquel Àngel Fioles, avui al control tècnic, 6 i 6 minuts, arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
El cas de l'explotació sexual de les menors tutelades, drama humà, fracàs social i motiu d'enfrontament polític també inspira, contextualitza una novel·la que transita per les relacions amoroses, la culpa, la sordidesa o la fallida del sistema. Avui a l'Aviador parlam de Nits sense ales amb el seu autor. Escoltem Estrocs, escoltarem temes, bandes que també travessen aquesta novel·la de Pere Joan Martorell. Com estàs?
Bé, encantat de ser aquí, com sempre. Gràcies.
Encantat de tenir-te, Pere. Una novel·la que se basa, com dèiem, un cas real, les menors tutelades i abusades. Clar, com tu me'n dius a un moment del llibre, no assistiria a la imaginació sense els fonaments essencials de la realitat.
És així. Jo no tinc la sort de poder imaginar molts, no?, i fantasies, però si fas una mirada al teu entorn, veus que cada dia hi ha casos horripilants, no? Els medis no aturen, els diaris, ràdio, televisió, casos d'aquests contínuament em pots trobar. I aquest, a mi, concretament quan estava fent feina en aquest centre específic de trastorn de conducta, me va cridar molt l'atenció, no? Perquè vaig pensar que aquesta jove perfectament podia estar aquí entre nosaltres, pel perfil, no?, i per la situació. I aleshores ja me vaig quedar amb aquesta idea de, en un futur, poder posar-la com a personatge d'alguna novel·la que és aquesta nits sense ales.
Clara, l'experiència professional en aquest cas t'ha ajudat, descrius molt bé ambients hostils, la sordidesa, com dèiem abans, de determinats espais i llocs que no estan tan lluny de nosaltres. T'ha servit i molt. No sé si tens el costum d'anar no tant... no sé si en el moment o quan arribes a casa teva, coses que te passen al llarg del dia.
Abans, fa anys, ara no tenc tant de temps, però sí que durant molts anys he anat fent diaris dietaris o llibretes de notes. Ara bàsicament ho faig en els viatges, quan surt de Mallorca, de la nostra illa, però sí que tenc, diguem-ne, aquesta capacitat de coses importants, fets, persones que passen, en qui comparteix la vida, retenir-les, no? Retenir-les dins el cap, anar donant voltes a alguns temes, com era aquest, i aleshores, en aquest cas, era més com un treball de pensament, de record, de reflexió, i partia d'un cas... O de persones poc conegudes perquè estan, diguem-ne, en un centre, no?, i fan la seva vida diària en una residència, i això és una cosa poc coneguda per la gran majoria. Aleshores, vaig voler vincular aquest fet poc conegut amb un altre d'universal, que mos afecta a tots, que és el tema de les relacions sentimentals i o amoroses, etc.
Clar, en Amador és psicòleg i escriptor, treballa en un centre pioner en el tractament, com deies, del trastorn de conducta. Tinc la temptació de demanar-te, i sé que és molt tòpica, la pregunta de quan hi ha d'en Pere Joan Martorell en Amador. No tan sols per aquestes dues frases que he llegit, sinó perquè hi ha un univers allà. O sigui, la música...
Sí.
Les teves aficions futbolístiques, els teus gustos, sí, parlant de vins.
Sí, sí, sí. Fins i tot
hi ha... I bastantes coses més.
Fins i tot hi ha dos fills d'en Amador que nomen com els meus dos grans.
Pues mira, això no, aquesta dada biogràfica no l'he tingut en compte.
Aleshores, sí, hi ha molt d'autobiografia. De fet, és això, emprar recursos quotidians, o bé viscuts en primera persona, o bé que algú me'ls ha contat, explicat, llegit, a partir de notícies, i, clar, el percentatge és mal de concretar, però seria un percentatge alt. Ara bé, no hem d'oblidar que se tracta d'una novel·la, que és un artefacte
no
literari.
Sí. Un llegint La nit sense ales o Nit sense ales, però jo em pot arribar a la conclusió que les institucions com a escut de protecció d'aquestes persones vulnerables fracassen. Això és dur.
Sí,
perquè a més des de la teva ideologia i segurament des de la meva no mos cansam de demanar recursos i pressupostos públics perquè precisament les institucions com aquestes siguin cada vegada més fortes i n'hi hagi més.
Sí, hi ha evidentment una crítica a vegades més soterrada, a vegades més directa, no? en frases, no? I demandes o peticions en boca sobretot de Amador, que és que, clar, les institucions, i avui mateix posava aquest exemple, les institucions, per exemple, gasten, inverteixen doblers en anar a fires, no?, de turisme, no? És evident que és un sector prioritari que s'ha de cuidar, però, clar, avui dia no sé fins a quin punt pot ser aquests dobbers o alguna part s'hauria de destinar en aquest sector més vulnerable, més fràgil i que contínuament necessita suports, ajudes professionals, etc. I aquí jo vull fer una lloança del personal, dels treballadors, que són grans, grans professionals, vull dir jo. N'he conegut molts, moltíssims. És vera que no tothom serveix, ha de ser d'una fusta especial per treballar, no?, amb aquestes persones. I per tant, tot el meu respecte i senyorabona i agraïment també per allò que m'han ensenyat alguns mestres meus. Ara bé, a veure que les entitats, les institucions a vegades fallen, no? Perquè aquí surt l'exemple, no? Poc abans d'eleccions, tot són promeses, tot són augment de pressupost, millorem la sala, durem més gent, reduirem les ràtios, però després passen les eleccions i poca cosa canvia. Aleshores, sí que hi ha aquesta crítica de dir anem a fer-hi més feina, perquè si ho mires en perspectiva, amb bons professionals i amb recursos, aquestes persones milloren la seva qualitat de vida, que és això, allò que interessa, és això, lo important.
Mm-hmm. És un llibre, Pere, que pesa, que comença ja amb una espècie de preludi que té una textura de vegades d'epitafi. És un llibre fosc, on també ho diu, crec que la contraportada, les nits són llargues i de vegades molt complicades. Clar, jo t'imagino escrivint això i no poder sortir, per Pantura també és una decisió, cap a un lloc on hagi més llum, no? Fins i tot les relacions amoroses, que ara en parlarem, tenen aquesta cosa complicada, no? Feixuga.
La base d'aquí seria que, en general, la vida és complicada. Tots tenim complicacions, problemes, reptes. Per tant, la vida, en general, du riscos, responsabilitats, deures, obligacions que la fan complicada. Aquest, a més, aquest de la discapacitat associada a aquest trastorn de conducta és un món encara molt més complicat, sobretot, per exemple, per les mateixes famílies, no? Aquestes persones han de vivint a una residència, perquè en alguns casos, clar, no poden estar a casa, perquè poden ser persones, algunes violentes, no? Perilloses, aleshores. Aquesta dificultat afegida hi és. I, per tant, tenia clar que havia de focalitzar sobre aquesta duresa. Tampoc, no comptant segons quins episodis massa escabrosos, no? Cercant, sinó en una mesura més neutra o light, però donant a entendre que a part d'aquest món, també n'hi ha un altre que és encara pitjor, no? Que és el submón de la delinqüència, protxanetes, traficants, que ho tenim a tocar, sí. Perquè aquests escenaris són el centre, no? Són per passa a Espanya, estacions, intermodal, i bé, hi surt un poblat que no està anomenat, però evidentment et són banya, no? És a dir, sí. Quant d'any fa? Que és perquè és, jo crec que és, no sé, la paca que va estar tancada, no sé, dos dies, tres, un, tot d'una va sortir, i aleshores, clar, tu te demanes, hi ha molt d'interessos que desconeixem, hi ha un submón que està soterrat, hi ha un món a dalt que ho domina i mou els fils, no? I en altres vegades ens fan sentir com a titelles, no? Com a dir, bueno, hem de ser aquí, però tanmateix els que dominen són uns altres. Per tant, també vull descriure aquest submón de delinqüència i donar a entendre que a vegades és molt complicada sa vida.
Ho és. Se parla molt d'amor, Pere. Des de l'escepticisme, des de l'amor romàntic que no acaba bé. Hi ha altres dones, na Lluna, na Judit i na Júlia, n'hi ha més, però jo crec que aquestes tenen una força molt especial i cadascuna amb un perfil, una personalitat, un llenguatge, fins i tot, molt marcat. Com treballes aquests personatges que, evidentment, ja no poden sortir tant de tu mateix? Val. Que en principi no ets ni na Judit, ni na Lluna, ni na Júlia.
Primer, tenia clar que jo volia fer, l'he anomenat tractat nihilista sobre l'amor. Per què? Perquè si t'hi fixes, en el cas de la meva generació, la dels meus pares encara no, però varen començar a canviar les formes i les fórmules, no? Mm-hmm. Separant-nos, no? Entenent, un poc renunciant a allò que deia Fromm, no? De l'art d'estimar, que ha de ser un compromís, que ha de ser un treball, una feina, no? Aleshores, han passat d'aquí, no? D'aquest amor perdurable, no? Gairebé tota la vida, hem arribat o hem traspassat la modernitat líquida de Bauman, uh-huh. I avui en dia jo, la meva filla gran, me conta algunes coses sobre les relacions, i això crec que s'ha d'enllaçar en les noves tecnologies, en les xarxes, no? En les fórmules quotidianes de comunicació, que fa que si tu tens una ruptura, amb un clic o un parell de clic, tu demà tens 10 cites, no? Aleshores, la mirada que té el meu pare respecte a les relacions actuals, o la que jo començo a tenir de cara en el meu fill, va canviant d'una forma vertiginosa, no? I també, per tant, volia que fos un tema del llibre per donar a entendre que les relacions estan canviant de forma trepidant, i que és molt difícil avui en dia intentar, o és complicat, voler tornar en aquella tradició, no? D'ara i per sempre, i en tu, i en la riquesa i en la pobresa, perquè hi ha tant d'estímuls, no? I a més, han de partir, que això també ho diu en un dels capítols, i està constatat per la ciència que l'amor com a tal, l'enamorament, caduca amb el temps. Aleshores, depèn de cadascú trobar aquestes alternatives, no?, d'anar diversificant l'amor en passió, en aventura, en estimació, en compromís, no?, perquè si no, tot seria un caos. Aleshores, també hi ha aquesta recerca d'intentar trobar una mesura sentimental que, de tot d'una, bascula en això, com en un trio, diríem, però que després, cap al final, pot ser troba
una
mica de sortida.
6:20, entrevistant amb Joan Martorell a propòsit de la publicació, per cert, per Pages Editors, que no ho han dit, de Nits Senceres.
A les 3 de la mañana, yo sin poder dormir, doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? No puedo hablar con nadie. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? Necesito tu amor. Y dan las 6, sintonizo a los Stones.
Sí, la nostàlgia té una banda, jo crec que aquesta és Burning, i a més, Celeb, que l'hagis triat també en les pàgines d'aquest llibre, perquè me sembla una banda d'aquestes imprescindibles, no? També les seves lletres. Qui te faria més patir, na Lluna, na Judit o no Júlia, si assistissin de veritat?
Home.
A tu, per això, Martorell. No,
jo ara te diré que crec que existeixen de veritat,
No m'atrevia a demanar-t'ho.
Sí, de veritat existeixen, i evidentment na Judit, perquè na Judit, clar, na Judit és que ja parteix d'un ambient clar, totalment disfuncional, no? Clar. És a dir, té una vida, la pobra li ha tocat néixer en una família i en un lloc, no?, totalment disruptiu, i per tant ella ja comença a ser víctima des de molt, molt jove, no? Clar, quan tu te traumatitzes, no?, quan tu, la família, que és qui és, que t'ha d'estimar, que t'ha de protegir, t'ataca, aleshores el teu cervell fa crac, no?, i te converteixes en una víctima, i pot ser fins i tot en una víctima perillosa. I aquí comença el seu infern, no?, el seu infern en un centre, en un altre, i clar, i després deriva en aquest cas, un cas, diguem-ne, real, el cas de na Judit, podria ser també perfectament real, però és això, que partim de vides totalment desarrelades per culpa d'un ambient hostil.
En fi, estimat, tot és massa complicat, gairebé impossible. Sembla una frase així com a fàcil d'escriure, però jo em sembla d'una profunditat tremenda, no? I d'aquest nihilisme que deies abans, no?, que pràcticament demolidora.
Sí, l'experiència, i de cada vegada més, demostra que el tema de les relacions té una data de caducitat. afortunadament no al 100%, i tampoc no he acabat.
No, i una vegada que caduca l'amor, se pot continuar construint, sí, transitant i allò vivint de manera feliç.
Sí, hauràs d'acceptar, no? Perquè, clar, si fas comptes que estaràs enamorat tota la vida, ja perds d'entrada, no? Ja l'has perdut, no? Aleshores, sí, t'has de saber reconvertir, resituar, no? I aquí hi ha aquesta mica de debat, també, a partir de volums, de llibres, de pensaments, no sé, de la descripció que fa de la Mont Baudelaire, no? Sí, vaig jugant un poc i segurament aquests inputs m'arriben de lectures, perquè jo també això sí que m'agrada fer-ho, no? És a dir, quan vaig construint una novel·la, en aquest cas, els inputs reals, no? De cinema, de música, de lectures, si encaixen, m'agrada fer aquest manlleu, eh? M'agrada veure si poden encaixar, treballar-los, me'ls apunt, i després veig que encaixen bé, idò, som-hi, no encaixen, idò, fora, cap a una altra banda. Però ara veure que era un tema que jo volia posar damunt la taula.
Hi ha una certa militància, te deia jo abans, no? Bueno, hi ha un cànon musical, literari, cinèfil, els teus gustos estan allà. I aquesta militància que ve de l'obra cultural, Antonio Font, Mishima, Ona Mediterrània, Cine Ciutat, el Barça, els vins de Ribes o Camp Majorat... Clar, en el meu entorn, que jo no som exemple de res, i de fet és una minoria absoluta, però en el meu entorn hi ha molta gent així. Vull dir que hi ha també un univers molt petit, però una estandardització, no?, del perfil del protagonista.
Sí, jo crec que el teu món enllaça molt amb el meu, no?
Efectivament.
Aleshores...
Jo no soc del Barça, però...
Dir, com bé, no passa res. El meu fill gran ha sortit del Madrid, també. Ara ja no juga, s'ha retirat.
Això sí que és dur. No, jo de l'Atlètic, demà passem-nos a jugar amb el passi a les semifinals.
Anirà bé.
Espero que vagi bé per nosaltres, sí.
És això que dèiem, no? Que en el final tens un entorn, tens una mirada, tens uns referents, no? I quan se tracta de construir una novel·la en base a una experiència professional, personal, aleshores, per què no aprofitar tot aquest bagatge cultural tan riquíssim que tenim, no? Perquè, és vera, sí que surten... Pues, anem posats, no? Pues, música en castellà, en anglès, però en català també, perquè sembla que a vegades tenim un sentiment com a d'inferioritat, començant pels propis escriptors, no? Els cantants... Sí, i crec que en aquesta terra nostra tenim un talent, ja no dic literari, sinó artístic, en el teu cas i de molta gent, com a dramaturgs, etc. Molt bo. Una altra cosa és que estiguem dins la centralitat cultural, en aquest cas literària, que això ja és una altra banda, perquè, clar, evidentment estem a la perifèria, aleshores costa molt si no tens sinergies
totalment,
directes.
Totalment.
I segurament passa en el teatre, passa en l'art, passa...
Bueno, i que escrivim en català.
Exactament. I Stargate està molt més reduït.
Per decisió pròpia, podíem escriure en castellà.
Està molt més reduït, no? Uh-huh. I per tant sí que era veure que aquest món que compartim és, perquè és el d'anamador, però també és el meu, en general.
Vas esquitant la narració amb poemes, ets un narrador que fa poemes, és un poeta que narra, has fet novel·les, no és la primera, òbviament, relats... allò darrer que vares publicar ara que ja és foc, era poesia. No sé si tens com una etapa vital per una cosa o una altra, si vas intercalant projectes perquè t'ho demana el cos o el cervell, o si d'una manera orgànica vas fent. I mira, ara m'ha sortit un poemari, ara m'ha sortit un relat.
És a dir, jo som poc, gent... Jo tenc amics molts escriptors, i n'hi ha que són escriptors tipus funcionari, no?
Molt disciplinats, i jo ho admiro.
Cada dia,
jo
també ho admiro, perquè som incapaç, i encara que ho fos, no m'agradaria, jo som molt gòtic, vull dir que vaig a rampellades, sobretot, venc, tu ho has dit, del món de la poesia, no? I me considero sobretot poeta, de fet, a les meves novel·les, en el meu llibre, surt molta poesia. I així com en els poemes no els vaig a cercar, vull dir, espero que arribin, no? Estic allà, en dansa, i quan, buf, ve una imatge o ve una paraula, aleshores se comença a construir, quan era molt jove i començava, sí que me sa idea, no, ara escriuré el poema de la mà, de l'excursió, vale, ara no, eh? Ara no, ara l'espero. En canvi, en sa narrativa i en sa novel·la, clar, el modus operandi és diferent, eh? Perquè aquesta novel·la, aquest projecte, aquesta història, se va fent, se va escrivint dins el cap, mentalment, eh? Primer, a partir d'una història, d'un personatge, d'una trama, eh? Després, ses interconnexions, eh? I quan més o manco tot allò, tot aquell món està aquí, mig fermat dins el cap, és quan hi ha la mecànica de saber-te i escriure, i intentar que sigui alguna hora de cada dia, si pot ser dues hores, no?, per donar-li una continuïtat i que te puguin sortir, per això, 300, 400, 500 pàgines, les que facin falta per explicar aquesta història.
En què estàs ara?
Ara estic, curiosament, amb una novel·la. Estic amb una altra novel·la. Estic revisant...
Deixa respirar aquesta una
estic
mica.
Estic revisant poemes, estic revisant, retocant un llibre de poesia, però sí, estic confeccionant una nova novel·la, així com puc, i anant fent tira-tira. Però m'agrada que tot reposi. Vull dir que el fet de que s'escrigui ara segurament no voldrà dir que immediatament sorgeixi, sinó que automàticament tot allò que fa se'n va en el calaix. Hi pot estar un any, dos anys, tres anys, no? Perquè pot ser el calaix i en joc d'aquesta novel·la que ara estic fent, si la cap, pot ser sortir un llibre de poesia, un conte, no?, que he de revisar. Aleshores és un poc així, un poc aquesta feina no tan pautada, no?, sí, una mica més a l'aire.
De moment tenis per la taula Nits en Sales, presentacions a la vista, Sant Jordi, on firmes?
Sí, divendres presentam a les 7 a Sa Pobla, a Biblioteca Rafal, dia 18 a les 12 de migdia i Orzet hi ha una trobada, també amb Naina Coi, que farem una conversa, i hi haurà signatura després, aprofitant Sant Jordi, per Sant Jordi, signatures amb Bat, Drap Màgic, Casa del Llibre, crec, de moment, el que ha tancat, i és 26, per tancar aquest mes, Casa Artiller a Muro. No, un diumenge, hora baixa.
Idò, estarem atents també d'aquestes presentacions, aquestes assignatures. Vaig a fer-te la pregunta, que jo crec que és una de les grans preguntes del llibre, la fas a la pàgina 238, i és allò de... Bueno, no sé si ho fas en to de pregunta, si es pot estimar dues persones al mateix temps. Estimar en el sentit també estimar en carnalitat, estimar amb desig, estimar amb pretensió fins i tot allò tan lleig que és posseir. Vull dir, ja sabem allò que ens referim. És possible?
Jo diria que sí, totalment. I en bona mesura, a vegades aquest és el problema o aquesta és una de les causes que fa que algunes relacions en surtin afectades, no? Per tant, totalment, és possible estimar a una, a dues, a tres persones, perquè estimar és il·limitat, no? I evidentment tu estimes algú, no? Un home, una dona, però de sobte compareix algú altre i no sap per què alguna cosa dintre tu se posa en marxa. Hi ha un mecanisme, no? Digue-li desig, no? Digue-li atracció, digue-li amor, no? Perquè fins i tot hi ha gent que s'enamora de forma instantània.
Sí,
no?
Sí.
Hi ha amors, enamoraments més lents, però sí, jo diria que sí, que és possible.
També agraeix que hagis posat Radiohead entre les referències musicals. T'he de dir que en el concert que vaig anar a Madrid fa uns mesos... varen aconseguir per jo, però jo som un inútil amb aquestes qüestions, varen aconseguir entrades. I t'he de dir també que Crib, la cançó que sona, el tema que sona, no la varen tocar. perquè ells són així, perquè estan farts de fer-ho.
Sí, però per mi és una de ser mítica.
Per això te l'he posat avui.
Gràcies.
Per això, Martorell, moltíssimes gràcies. Nits sense ales. Pagès Editors.
Gràcies a vosaltres. Un plaer. Gràcies.
Perfect soul. want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Special. I wish I was special, but I'm a creep.
IB3 Ràdio és investigació. Inca Batalla Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador. IB3 Ràdio.
Sí, sí, 36 minuts, continuem el programa després d'un cap de setmana, un cap de setmana llarg de mort d'art contemporani en la celebració d'Art Colònia, la primera edició que es feia a Palma, a les Illes, a Mònica, també varen fer el programa des d'allà. Avui ens han quedat en ganes de més i continuem parlant d'art contemporani amb un artista també que té moltes coses a dir i a mostrar.
Exactament. De fet, aquest dia a Art Colònia hem vist obra d'artistes locals, nacionals, internacionals, i avui volem dedicar-nos també als artistes que tenim a ses illes i també a ses nostres galeries. Saludarem tot d'una a Maria Antònia Ferragut. Actualment mostra la seva obra a la Galeria Sabàscula, a Manacor. Són, sobretot, collages que fragmenten i reconstrueixen la figura femenina, tot arran de vivències personals que, d'alguna manera, varen coincidir també en sa pandèmia. Maria Antònia, com estàs? Benvinguda.
Hola, com estàu? Molt bé.
Molt bé, nosaltres també, contents de conversar amb tu. De fet, has titulat sa mostra Tot és molt simple. A què fa referència amb aquest títol?
Bueno, aquest títol va sortir d'un poema d'una Idea Villariño, que se diu així, Tot és molt simple. És un poc irònic, la veritat.
Sí, perquè... té pinta de ser irònic. observant després allò que fas, clar.
Sí, sí, sí. En el final hauria de ser simple, però no ho és tant.
Idea Villariño...
En part perquè ho compliquen nosaltres, eh?
Tries molt bé el referent poètic, no sé, jo crec que és una grande, no?, de la literatura, més enllà de la poesia. Jo crec que transcendeix la poesia, perquè a més també era assagista, feia crítica literària. Sí. N'hem parlat en el programa de Villariño, que també és un referent per les dones, precisament, que uh-huh. ens acompanyen cada dijous a la secció de Postveritat. La tens molt present, vull dir... surt, diguem, per un coneixement més manco profund de la seva poesia?
Hombre, conec la seva poesia, però no te podria dir que la conec en profunditat. Va escriure molt,
sí,
i molt
sí.
divers, mm-hmm. i sí que té referència i m'agrada molt el que fa. Mm-hmm. Aquest poema, sobretot, perquè és que quan el vaig llegir vaig pensar, joder, això és el que em passa a mi. No sé si l'heu llegit, no sé si el coneixeu.
Jo, ara, però... jo he llegit bastant d'Idea de Villariño, però ara mateix no tinc present aquest poema en concret, però...
És un poema molt curt, que si mm-hmm. voleu ho llegir.
Sí, per favor, ens encantaria.
Perquè...
Si el tens a mà...
Mostrarà un poc en context de lo que he fet en aquesta exposició.
Sí.
Se titula, tot és molt simple, no sé llegir poesia, ja vos ho dic també, però bueno, faré el que podré. I diu... Todo es muy simple, mucho, más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Uh-huh. Fins aquí, aquest fos molt curt,
molt, bueno, que... molt vell, la veritat. Com comences? Ara parlarem de... Enganxarem allò que acabes de fer, llegir el poema amb la mostra, però com uh-huh. comences a fer collage?
Pues vaig començar, ja ho heu dit, altres, uh-huh. en el principi, en temps de pandèmia, perquè estava a casa, havia de fer alguna cosa, no sabia què, i vaig pensar què puc fer. Sempre m'ha agradat escriure, pintar, fer cosetes, res seriós, però vaig dir que tinc revistes, tinc llibres, tinc tisores, tinc pegamento, pues vaig fer un petit llibre de com me sentia en aquell moment, i un llibre il·lustrat amb collage, i a partir d'aquí no he deixat de fer collage.
Havies transitat l'art abans? Havies fet... Havies pintat?
De molt jove, sí. Havia pintat i havia fet... De fet, vaig arribar a fer qualque exposició. I quan recordo aquell temps, deia, mare meva, com se notava que era una persona jove. Perquè me'n recordo una entrevista que em van fer a la ràdio, que jo com a duia... La corolla de dir que no havia estudiat mai art, que no havia anat a classe ni de pintura ni de res, i que jo era autodidacta i defensava que era autodidacta per damunt tot, per dir que no, ningú m'estava ensenyant res, uh-huh. si no era jo la que feia les coses de moto propi. I ara quan ho penso dic, coño, que valenta i que inconscient a la vegada.
És interessant això que dius, perquè a més sempre aquesta sensació d'intrusisme, no?, quan un comença una dinàmica del tipus que sigui i se sent nou, no? Entenem que ara tot això ja ho has anat assimilant, i a l'hora de fer una mostra, com has dit, ja has fet altres exposicions, és important el recorregut, no?, allò que se veu primer, com estan penjades les peces. Conta-mos un poc, perquè ho has estructurat en diferents fases, podríem dir, a mesura que un entra i va veient la teva obra. Com ho has estructurat?
Bueno, en principi, com vos deia, i així també se veu a la sala, el primer que se veu és el poema aquest de Nidea. I és així perquè per jo va ser com el bessó que va fer que sorgís tot l'altre. He de dir que no són obres que se varen fer posta per aquesta exposició. Qualcuna sí, però n'hi ha d'altres que ja les tenia fetes abans. Però quan vaig llegir el poema vaig dir, ostres, és que el que jo estic fent és un poc això, Vull dir, me trobo a vegades en moments que me supera el món, tot el que està passant, i arriba un moment que dius, jo què faig aquí? M'enric de tot això? O me poso a plorar? O me quedo aquí mirant passar el que està passant, saps? I un poc el meu col·lapse són això, no? S'intent de posar ordre un poc del meu caos mental, i que aquest caos ve de lo que estic vivint i lo que està passant en el món, no? Que he de dir que m'afecta. Supos que tots, lo que passa, mos afecta més o manco, no?
Aquesta angoixa geopolítica, no? Que tenim tots. Clar, ara, que ens aixecam...
Dius, però a vegades dius, és que jo no vull jugar en això, però altres vegades penses, no, és carta jugar, perquè estàs dintre jo, que ets una fitxa més. I aquesta contradicció constant que jo me crea tot això, pues ho vaig plasmant en col·lages. Tot això també pensant des de la perspectiva de dona. De dona que ja té 60 anys, que ja ha viscut el que ha viscut i que encara tenint aquesta edat, a vegades me trobo que dic, és que jo no sé què faig aquí, ni cap a on vaig. Saps? Aquesta sensació de dir, que jo escolto els joves que ho diuen i dic, però és que no vos penseu que a l'edat això ho arregla, perquè al final tu dius, és que jo estic igual que altres, vull dir, no sé ni què faig aquí, ni cap a on vaig, ni quin serà el meu destí, sé que el destí sé quin és, al final, està clar, però que fins que arribin a aquest final no sé què serà de mi.
Maria Antònia...
El que m'adona a l'edat és que dic, bé, tanmateix, me'n fot.
Maria Antònia...
Com deia Miquel Àngel Figuera. T'estim, però me'n fot.
I de totes aquestes reflexions que mos fas se noten també en la teva obra. I bé, i per imaginar-mos, clar, per la ràdio és mal d'explicar com són els col·lages, m'ha fet gràcia perquè dius que són analògics, és a dir, fets a mà. Clar, i això mos fa pensar que ara també hi ha tota aquesta part digital que pràcticament no en tenen un poc la gràcia. Però bé, dit això, comences la mostra, la bàscula, amb aquesta poesia i un grup de 7 peces més petites, no? Hi ha diferents tamanys, hi ha diferents temàtiques. Què s'hi trobarà una persona que hi entri a la galeria?
Com comentava, el poema que te posa un poc en el centre de lo que veuràs, a l'entrada primer a 7 peces, que en el final no són 7, són 8, perquè... En el final havia decidit que eren 7, però en el darrer moment vaig dir, és que me falta una, i vaig fer una altra. I com que tot es té a pensar, tot és molt simple, i si no ho és, ho ha de ser, vaig dir, bueno, posa que són 7, però seran 8, i no passa res. Saps? Vull dir, en el final tot era, bueno, aquest quadre s'ha caigut, no passa res. I és vera, la vida és un poc així, tot te fas un embull de lo que és la vida i el que t'ha fet, i se te cau el món damunt, i l'altre dia dius, bueno, pues tampoc era per tant, saps? I un poc és tot això. Aleshores, primer veus 7 accions, que són accions tipus dubtar, pensar, escoltar, caminar, i la darrera que vaig fer era equivocar-se, i aquesta la vaig afegir, et sa 8. Després passam a un altre... Un altre paret on trobam dos collages més grossos que són un poc el pont conceptual, diguéssim, no? La intersecció entre les accions i el sentiment que venen després, i aquesta intersecció mordu a una sèrie d'obres que són del mateix tamany, que fan 40x40, i són en Gens, Liento, crec que se diu gens en català, no?
Sí, gens.
I són els sentiments, o sigui, passant de les accions, o un pont conceptual que t'explica un poc el que és això que tu vols ser o que ets i el que voldries ser, i te recorden un poc l'urgència de viure i de deixar de somiar per viure el present, passar a l'acció, i després els sentiments, que són l'amor i la ira, que estan enfrontats en aquesta sala, i un altre per on està l'esperança i la melangia. L'exposició acabaria en l'esperança.
Perdona, un poquet de llum. De tot més, observant les imatges que s'han enviat per WhatsApp, Maria Antònia, sí que trobes un poquet de tot. Hi ha imatges més intranquilitzadores, més surrealistes, moltes dones, òbviament, la majoria, algunes més normatives, d'altres menys, dones amb color de pell o cultures que venen de cultures molt diverses. Hi ha imatges que ens poden remetre més al surrealisme i d'altres que fins i tot ens poden recordar la publicitat del pin-up que se va fer durant els 40, 50, 60 a Nord-Amèrica. Vull dir que sembla que t'anodreixes de molt de referents, no, alhora?
Bueno, sí. Ara que ho dius, Bàrbara, perquè no t'ho sabria dir, perquè els collages és que són com a impulsos que me venen i de fet són un poc com jo, no? Vull dir, és vera que cada persona té inputs de diferents bandes i jo en el moment de fer els collages pues me ve una cosa o m'inspira una imatge que veig. Clar, heu de tenir en compte que els collages són imatges fetes. Jo m'ha dat a una imatge que una o moltes imatges que veig i faig la meva imatge.
Claro.
D'una imatge que ja existeix. I és per això que dius ara. No m'ho havia plantejat mai, però hi ha molt de referent diferent. Sí.
I no està molt
bé. Bueno, per acabar l'explicació de lo que és l'exposició, aquestes set obres inicials, que són vuit, més sis altres, estan rodejades d'ecos, que jo li dic, que són com a pensament, pinzellades, del centre que són les obretes que hi ha a cada paret.
Quan t'imagines que serà la pròxima passa en la teva trajectòria artística? Sembla que parles com sense pressió, que fas el que fas perquè te ve de gust i quan te ve de gust, però, clar, quan un ja s'anima a exposar, quan li donen un espai perquè ho faci, quan ja té un relat com tu tens i una certa trajectòria, pràcticament és inevitable, no?, voler una mica més.
Sí, sap què passa, però, que no me vull angoixar pensant en el que vendrà després. Ja m'he angoixat molt en la meva vida pensant i imaginant com seria, i al final mai és com que sembla que seria. I en això de fer collage i de pensar, l'únic que vull pensar és en continuar fent collage. Perquè me fa bé, perquè disfrut moltíssim i perquè sí, perquè ara forma part de la meva vida, això. Però no vull pensar si ve una exposició, benvinguda sia. Si no ve, pues, tampoc passa res. No, la meva corolla no s'exposa ni que me facin entrevistes a la ràdio, que me poso nerviosíssima.
No se te nota. No se
bueno,
te nota.
No, vaja. Ara tinc un paperet aquí, no sé si el fem,
sí,
que me dona pau, perquè fins i tot per això me serveixen els papers. Perquè escoltar el paper entre les mans me dona molta pau. I això és el que cerc, la pau.
Maria Antònia, de fet, mos ha recordat la teva obra, no, és molt diferent, però mos ha recordat també a sobre d'Anna Gràcia Ribalaiga, que és una artista de Maó, que també va fent, així com tu, i va preparant també diferents projectes. En aquest sentit, com fas feina? És a dir, retalles per un únic collage i no atures fins que l'acabes, o com ella, vas acumulant imatges que vas rateant? És a dir, dediques dies a ratear i dies a crear, o com t'organitzes? Tens...
Que curiós, no la conec en aquesta artista, disculpa.
No, que va, que va.
No li pot referència, però el que dius me resulta molt familiar. Jo, com vos he dit abans, som bastant caòtica a l'hora de fer collage. No tinc un sistema preestablert que pugui dir, mira, jo m'aixec, faig això, col·loco aquí les tisores, aquí el paper, aquí tic, tac, tac, no. Me surt, a vegades me surt la imatge com ha de ser i la tinc claríssima. Tinc una un avantatge en tot això. A part, som molt desordenada, però tenc molta... Tens memòria fotogràfica, de bon temps les coses, d'aquella revista que he vist i dic aquesta la guardaré perquè això igual m'interessa, o d'un munt de papers que vaig replegant, de viatges que faig, o de diaris que trobo, revistes antigues que conc, també. I dic, ostres, aquella imatge, allò que vaig guardar, aquest paper, aquí no vendria bé. I el cert, normalment el trob, i faig el que tinc en el cap. A vegades, no. A vegades començo, dic que tinc ganes de fer collage, però no tinc ni idea de què he de fer, i començo a fer i surt algo. També és vera que jo escric a vegades en els collages, no? I pues, faig com, són com poemes visuals, diguéssim, no? I primer, a vegades, me ve la frase o el text que vull treballar, i a vegades... La imatge m'aboca el que vull dir. Vull dir, som un caos total, un desordre. Sí. Cap exemple a seguir, supos, perquè som un pot trastos, sí.
Bé, això ho diuen, no?, que els artistes ho són un poc desordenats i que dins aquest desordre se pot desenvolupar aquesta creativitat que moltes vegades va enllaçat. Idò, Maria Antònia, te podrem trobar la teva obra fins a dia 30 d'abril, fins a final d'aquest mes, els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, els de matins de 10 a 1 i els dijous, hora baixa, de 5 a 8 en aquest espai relativament nou que et se va i que està en el carrer Conillas, a Manacor, molt a prop de la sortida d'estren, o sigui que molt bo de fer. Moltes gràcies, Maria Antònia Ferragut, que vagi molt bé amb aquesta mostra i amb la teva feina.
Gràcies.
Fins ara, adéu.
I avui volem acabar amb una recomanació musical que ve presentada per el mateix artista, Mònica.
És un estimat nostre que ha començat, podríem dir també en nosaltres, en David Cabot, actua molt aviat aquest cap de setmana i així mos presenta el seu darrer tema.
Ei, com va? Som en David Cabot i volia xerrar-vos del meu darrer single, Coses del passat, una cançó que convida a recordar tots aquells moments viscuts, que tot i quedar enrere encara continuen presents dins nostre, a més de deixar oberta aquesta finestra cap en el futur recordant-nos que encara queden molts somnis i experiències per viure. El tema ha estat enregistrat a Tramuntana Studios per en Jaume Gelabert i masteritzat a Monobust per en Toni Morales. A més, han publicat un videoclip que ha quedat molt guai, gravat i editat per na Marina Rueda, i res més, que estic supercontent amb el resultat i estàveu tots convidats a escoltar-lo a totes les plataformes. A més, volia aprofitar per convidar-vos aquest 17 d'abril al Teatre Ses Fortesa de Palma, on estaré tocant amb tota sa banda, presentant el darrer àlbum Collage i el nou directe que hem estat treballant durant tots aquests mesos, i res, que espero veure-vos allà i una molt forta ferrada.
Aquesta cançó que et farà recordar que estem d'infant...
I doncs, David Cabot, ens acomiadem per avui. Ja sabeu que d'aquí 3 minutets arriben les notícies i que l'aviador torna...
Demà, a partir de les 6.
És aquesta cançó que et farà recordar aquelles coses que ni ja podem somiar. Aquests temps perduts, aquests temps ja oblidats. Ja són coses del passat. Tu sempre deies que mai podries recordar, perquè sempre es quedaran allà. Mai tornarà. Fins que ja són coses del passat. Tantes coses queden per viure la veritat i tants els somnis per fer realitat. Tants de capítols queden per viure d'aquesta vida que ens han donat. Ja són coses del passat.